Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Bé, doncs ahir coneixem aquesta notícia, que també avui volem posar-li la lupa, mai millor dit, Marta Jarque.
Que ben trobat.
I tu que no portes ulleres?
Mira, hi va haver una època que sí, curiosament, una època que vaig passar una mica de nervis i ho veia borrós i vaig dur ulleres durant 2 anys.
Doncs mira, clar, ara ja tu no t'implicaria,
no.
Però...
Mai se sap.
Mai se sap. Per tant, com que mai se sap, avui parlarem d'aquesta sentència de justícia europea, que just ahir coneixíem que un treballador té dret a que l'empresa li pagui les ulleres.
Sí, exacte. La sentència del tribunal crea jurisprudència, però no implica que a partir d'ara totes les empreses comencin a pagar ulleres als treballadors de forma automàtica.
Clar, perquè aquí s'hi sumaran tots, no?
Exacte. Ah. I a nosaltres ens ha interessat saber-ne una tercera opinió. I per això hem trucat al Xavier González, que és magistrat del jutjat social 3 de Barcelona. Xavier, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens ha cridat molt l'atenció aquesta notícia quan l'hem llegit. Explica'ns una mica de què va, perquè nosaltres ja hem pensat que aquí s'hauria de llegir una mica la lletra petita.
Sí, s'ha de llegir una mica la lletra petita perquè, de fet, diguem-ne, això és bé donat per una directiva europea que... sobre les pantalles de... les pantalles de... de visualització, aquí s'estableix, en aquesta directiva, s'estableix que els treballadors tenen dret a que l'empresa es faci càrrec dels elements de visualització, jo diu així, elements de visualització necessaris per prevenir o per corregir els possibles problemes que puguin tenir en relació a la visualització d'aquestes pantalles. Bé, llavors, nosaltres, aquí en l'estat espanyol, ja hi ha un decret que això ho regula, es va transposar aquesta directiva és de l'any 90, vull dir, no és de fa 4 dies, sinó que és de l'any 90, i aquí ja hi ha un decret que ho estableix. També, i això ve donat per un procés que es va dur a terme a Romania, i a Romania també tenien una norma exactament la mateixa. També la transposició es va convertir en un decret i també estava allà amb els mateixos termes que està la directiva i que està el decret espanyol. Aquí el tema és si la necessitat de que l'empresa controli la salut dels treballadors està relacionada amb la necessitat de que aquesta persona porti ulleres. Mm. Aquí està el tema, diguem-ne, de fons. Llavors, la novetat d'aquesta directiva és dos coses. Una és de que no relaciona directament el que una persona necessiti ulleres i amb la visualització de la pantalla. No està relacionat això, i això és important. I, per altra banda, el fet de que el que diu la directiva és que l'empresa ho ha d'assegurar. Ha d'assegurar la salut. I el que diu la sentència es diu, escolti'm, si el treballador ho ha pagat, l'empresa li ha de pagar això. Per tant, diguem-ne, aquests són els dos elements, jo penso, més importants si el treballador ha tingut que fer la despesa perquè l'empresa no li ha facilitat, perquè no li ha garantit la seva salut, diguem, visual, el treballador té dret a fer-se les ulleres que correspongui, les que estiguin prescrites per l'oftalmòleg, i l'empresa haurà de pagar-li això. Això és, diguem-ne, els dos aspectes més novedosos d'aquesta sentència.
I això quan es podria començar a aplicar? Perquè, efectivament, dèiem que s'havia de llegir entre línies, però sembla que, efectivament, no, els treballadors sí que tindran aquest dret i, en principi, les empreses haurien de pagar els costos.
Això no hi ha data d'entrada. Això és des del moment, el que passa és que hi ha un problema, pot haver-hi problemes de prescripció, però des del moment en què la directiva és vigent, la directiva és de l'any 90. O sigui, això s'hagués tingut de fer ja des del...
Això són moltes ulleres, eh?
O del decret que va desenvolupar-ho, que és de l'any 97. És un decret d'abril del 97. Des d'aquell moment es podria haver fet això. I de fet, hi ha molts convenis col·lectius que ho estableixen, eh? Això tampoc no posem les mans al cap, que tothom tindrà de ulleres. Hi ha uns convenis col·lectius que ho estableixen. Però, diguem-ne, no hi ha una data d'efectes des del moment de la sentència. La sentència el que fa és interpretar aquella norma, la de l'any 97. La de l'any 90, la directiva de l'any 90 en relació a la norma interna de Romania. Aquí tenim la del 97, doncs, des d'aquell moment. Altra cosa és que aviam, tot això està subjecte als terminis de prescripció de l'Estatut dels Treballadors i, per tant, evidentment, només és un any. El termini.
Però, per exemple, ara aquí la Mercè Raga, sí. Ella, per exemple, ara necessita unes ulleres, mm-hmm. perquè clarament les que dus, Mercè, ja ho hem comentat al principi del programa.
Bastantes vegades, sí.
Què hauria de fer? És a dir, en quin moment la Mercè podria, doncs, pujar a direcció i passar el tiquet, per dir-ho així, del cost, doncs, de l'òptica i d'aquestes ulleres? És a dir, això quan podrà ser una realitat?
Això, primer de tot, s'hauria de veure si realment... Primer, hi ha una utilització de les pantalles de visualització que pugui haver-li dut a un canvi de la seva situació prèvia, diguem-ne.
Sí. Mercè, jo crec que aquest criteri el compleixes.
Bueno, sí. Això jo no puc dir-ho ja.
No, ja li dic jo que sí. I la graduació, val. Això seria la primera condició, diguéssim.
Sí. Llavors, com que es necessita necessitar unes ulleres noves perquè li corregeixi això. No unes ulleres noves, sinó unes ulleres que la protegeixin o corregeixin la seva visió. Uh-huh. O enfront a la pantalla de visualització, perquè, clar, renovar-se les ulleres... Bueno, jo també me la renovo i també faig servir, però es pot imputar o no...
Clar, Xavier, però aquí està la trampa, no? És a dir, com pots provar que efectivament són les pantalles de la feina les que et perjudiquen la vista, no? Això és molt subjectiu.
No tan subjectiu, perquè primer ha d'haver-hi uns protocols en els quals els treballadors tenen en els seus riscos, això és una valoració de riscos, una avaluació de riscos laborals, això ha d'estar escrit, això.
Val, doncs tenint en compte que la majoria ara de feines passen, la majoria d'hores que ens passem treballant és davant d'una pantalla, sí que no, hi ha molta gent doncs, que possiblement opti aquesta opció.
Bueno, però ho ha de dir-ho. L'avaluació de riscos ho ha de dir-ho. Mm. Que és una, això és primer.
D'acord.
I segon, que ha d'haver-hi un informe d'un oftalmòleg que digui que pot tenir relació amb la seva feina.
Amb l'activitat laboral.
Mm-hmm. Amb l'activitat laboral. Clar, això, diguem-ne, no, o sigui, sembla molt fàcil, però tampoc ho és, perquè, clar, a partir d'aquí, diguem-ne... a veure quin tipus
és el que...
Vull dir, això jo penso que són aquelles coses típiques que han d'anar directes a la negociació col·lectiva. Vull dir, això s'ha de regular. I és més, hi ha una cosa que diu aquesta sentència que també és important, però bueno, això és, diguem-ne, més en termes, diguem-ne, ja amb una altra clau,
sí.
De que és si els treballadors cobren unes quantitats al mes per penositat o perquè es paga una quantitat, això no compensa l'obligatorietat de protegir la vista i de pagar o de corregir. Això també és important, perquè hi ha molts... En aquest cas, precisament, el cas que es planteja aquí, la sentència aquesta del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és de 22 de desembre, doncs en aquesta sentència el que diu és... aquesta persona cobrava una quantitat mensualment. I el que diu, no, miri, escolti, la quantitat mensualment no compensa això, pot compensar altres coses, però no compensa això.
Ja.
Que això també és una dada també a tenir en compte, que hi ha convenis que potser estableixen això i posen un plus, i aquí vindrà un altre, pot haver-hi un altre motiu de fricció, un altre motiu de reinterpretació, o d'interpretació, millor dit, d'això.
Bueno, el que ens ha quedat clar, Marta, Xavier, una mica és això, no? Que en última instància també serà el jutge el que haurà de decidir finalment, no?
Sí, per això dic que és una cosa que està, diguem-ne, jo no penso, aviam, vull dir, no penso que ara ens inundin els jutjats de...
Això, Xavier, explica'ns això, sí.
jo crec que no. Aviam, moltes coses... que la justícia europea, diguem-ne, té la facultat de d'interpretar les normes europees, però moltes vegades els tribunals o les situacions interiors ja han donat solució a això. Ja els tribunals ja s'han pronunciat. Per tant, potser no és tan novedor. És novedor que sigui que es pronunciï, perquè és la primera vegada que ho diu. A més, això és comentaris ja a nivell potser més tècnic, però, sí. però jo m'agrada destacar-ho, perquè primer... Jo és la primera sentència, suposo que no dicten més, però és la primera sentència d'aquestes rellevants que dicta la jutge espanyola, diguem-ne, bueno, catalana, de Lourdes Arestei, que va anar al Tribunal de Justícia, i em sembla molt important l'esforç que ha fet de redacció, perquè és una redacció molt comprensible en l'àmbit de clau interna espanyola. Perquè estàvem acostumats a que hi ha una cultura jurídica diferent a altres països i a vegades la redacció de les sentències era una mica enrevessada i havies de llegir-te-la tres vegades per arribar a entendre-la. Uh-huh. Aquesta no, aquesta la primera s'entén, perquè està fet en clau amb un llenguatge jurídic, amb una cultura jurídica molt interna, diguem-ne, molt espanyola, en el sentit de que nosaltres utilitzem una manera d'explicar les coses molt directa i tan enrevessada, i aquesta és una novetat. I una altra cosa és que les sentències del Tribunal de Justícia moltes vegades són autorreferencials, o sigui, constantment s'estan citant en els paràgrafs, i aquesta utilitza molt poc l'autorreferencialitat, o sigui, va directament al gra. Miri, això és així.
Que va directe. Jo no sabia que havia estat una magistrada catalana, en aquest cas, no? que havia dictat aquesta sentència, Xavier. Bé, en tot cas, per tant, és vinculant. Això que ens quedi clar, ja per acabar, eh?
Sí, sí, vinculant, absolutament vinculant, i des del moment en què... o sigui, no és que a partir d'ara es pugui reclamar, és que ara es podrà reclamar el que hagi pogut passar un any enrere.
Un any enrere. Sí.
Molt bé, Xavier González, magistrat del Jutjat Social 3 de Barcelona i membre també d'Àgora Judicial. Moltes gràcies per acompanyar-nos i aclarir-nos una mica la vista d'aquest tema.
Espero haver-ho fet. Vinga.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.